Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Parlar de patrimoni natural no és complicat. De fet, parlar-ne se'n pot parlar de tot, se suposa. I parlar de patrimoni natural és el que farem els tres programes que ens ocuparan les tres properes setmanes a Xarxa Ebre. Parlar de patrimoni natural, en este cas, amb un programa que inicia este cicle de programes temàtics habituals a Xarxa Ebre amb Pere Josep Jiménez, que va ser fins al 2020 director de la Reserva Natural de Cebes i Meandre de Flix, i que ara forma part o ha iniciat una associació anomenada l'AUBE. Us ho expliquem de seguida, aquí mateix, a Xarxa Ebre, donant inici a aquests programes, a aquesta tria de programes centrats en el patrimoni natural.
Mira, la primera cosa que t'he de preguntar és com t'he de presentar. Perquè això, com de dir, que és una entrevista de la que, bueno, la treurem, però bueno, l'hem de presentar qui és la persona a la que entrevistem. Com vols que et presentem?
Doncs pues això, Pere Josep Jiménez, això, director tècnic de l'associació l'AUBE.
Vale? AUBE, que significa, sí, les sigles signifiquen?
No, és l'arbre de Ribera. Clar.
Vale, d'acord, no són sigles. A banda de l'arbre, podien, és que de vegades se fan combinacions, no?, de sigles i no.
Vale. Entonces, aquí per parlar una mica de lo que és l'aspecte tant d'impacte econòmic i social de lo que són la conservació dels espais naturals, no? Era?
Correcte. Ara digues, vale, per favor, i disculpa que no ho conegui bé. Explica una miqueta què és l'AUBE, per favor.
L'AUBE és una associació que ens vam crear fa un any, vale? Fa relativament poc, aquí al sud de la Ribera, vale? D'acord? I que fa projectes de conservació, educació, vale? I divulgació aquí a la Ribera d'Ebre, vale? A llarg de la Ribera d'Ebre.
És una associació
sense ànim de lucre, sí, sense ànim de lucre, vale? Jo havia estat durant 30 anys a la Reserva Natural de Cebes com a director, vale? D'acord? I com a responsable també del grup de Natura Freixa, l'entitat que vam crear l'any 89. Vale? Jo sóc de Flix. Vale? Uh-huh. I ja fa un any i mig pues, vaig acabar la meva etapa allí, a Cebes. Vale? D'acord? I, bueno, mentre cometes, me van enredar per a impulsar aquest altre d'això, perquè la resta de la comarca sempre havien volgut tirar endavant altres iniciatives. El de Flix sembla que fos només una cosa aïllada, no? Jo sempre havia volgut fer coses a la resta de la comarca, però sempre pesava molt el fet aquest del dia a dia de la gestió de la reserva d'allà i el fet de que pues, a la resta de la comarca pues, bueno, pues, quedava com una miqueta això, que semblava que només parlàvem de Flix, no? D'acord? Uh-huh. I a la resta de la comarca hi ha un potencial enorme i ja ho estem demostrant, pues, que en un any d'existència pues, ja hem creat això un parell de llocs de treball i que estem pues, això impulsant molts projectes així novetosos. Ara en farem un que es diu Les Veus del Riu, de recuperació de memòria històrica relacionada amb el riu, on hi participa IDC, COMEBE, els instituts d'aquí de la Ribera d'Ebre, Consell Comar, Ajuntament d'Escó i també els pues, arxius històrics d'aquí, no? Per recuperar aquesta memòria històrica, fer una exposició itinerant, bueno, impulsar tots aquests temes, educació i conservació, vale? Aquí a la Ribera d'Ebre, vale? I sud de les comarques de Tarragona, entre cometes. Vale? També estem fent coses al Siurana, vale? En tot el tema de peixos, sobretot. I també estic a la Junta de la Xarxa per la Conservació de la Natura, vale? Mm-hmm. Que és l'entitat que aplega més de 170 organitzacions d'arreu de Catalunya. Havia estat fins l'any passat vicepresident i l'any passat vam fer una mica de reorganització, ens van demanar que continuéssim i ara estic de tresorer, però continuo estant a la Junta, vale? D'aquesta entitat, que és el referent que diguéssim a nivell d'entitat de segon nivell que aplega a totes les altres entitats que es dediquen a la conservació a nivell de Catalunya.
¿Tú tens una formació a nivell de biologia o cosa així?
No, jo de formació sóc enginyer tècnic químic per influència de la zona on visc, lògica, no? Al seu dia. Volia fer biologia al seu moment, però quan jo havia d'estudiar biologia, evidentment, les sortides eren les que eren, no? Uh-huh. I pues, al final m'he de cantar per això, perquè també era la meva passió, també el tema aquest, però me vaig especialitzar en temes de formació, en temes de biologia. Vaig fer moltíssims cursos de formació, gestió d'espais naturals protegits, de tot tipus de cursos d'aquestes de formació, també un màster en gestió fluvial sostenible i gestió integrada d'aigües, i sempre la meva passió havia sigut aquesta. Vaig estar treballant 10 anys en el que era la meva formació, vaig estar treballant 10 anys en investigació farmacèutica al laboratori Juriac, a Barcelona, i vivien allí, però la meva vinculació amb Flix era permanent, cada cap de setmana cap aquí. Va ser que havíem creat també l'any 89 el grup de Natura Freixa i l'any 1999 és quan, després de que s'aconsegueixi restaurar el mas del director, el centre d'informació d'allà, des del grup i des de l'Ajuntament diem, ostres, aquí hauria d'haver una persona, no sé què tal, i van dir, bueno, pues, però no tenim gaire recursos, tenim aquests diners. Jo vaig fer un cop de cap, no vaig dir, pues, bueno, jo plego de Barcelona, tenia la feina fixa allà, vale? Però jo m'aprecio això, és la meva passió, tots aquests temes, i vaig vindre cap aquí. Al mas del director, en quatre parets, recient estrenat, que diguéssim, sense res de contingut, jo sol, allà un racó, i a partir d'allí pues, començar a crear pues, tots els projectes de conservació que s'ha fet allà, tirar endavant projectes de restauració de la llacuna, construcció d'observatoris, el mas de Pitoia en el centre, en el Museu del Camí de Circa, el tema del mas de les cigonyes en temes de estades i colònies de natura que fèiem en la Fundació Catalunya de la Pedrera, no? Bueno, el projecte de reintroducció de les cigonyes, els cavalls de la Camarga, i quan vaig plegar pues, deixava allí 8 persones treballant. Uh-huh. Vale? Un equip tècnic pues, ja consolidat i un nombre de visitants important. En el camp d'aprenentatge també que havia sigut impulsat per nosaltres i que havia nascut com a entorn d'aprenentatge, com una fórmula nova, i que després ja va evolucionar cap a camp d'aprenentatge. Bueno, pues, un raconet que no hi havia res, que diguéssim, i que era només el lloc on anaven a caçar los, furtivament, que eren quatre canyes i quatre aiguamolls, que diria la gent, o quatre d'això que no servia per a res, no? Pues, bueno, pues, a crear una activitat, crear projectes de recerca, innovadors també, i deixar infraestructures, un equipament, uns equipaments i també un equip professional dedicat a temes de conservació.
En això que ens estàs explicant, però Josep, ja quasi has contestat.
Tot. T'ho he soltat tot perquè ho sàpigues, perquè així ja després ja preguntes el que vulguis.
No, vale, tant com tot.
M'agradaria parlar no solament del grup de Natura Freixa, sinó també d'altres entitats, que així com a membre de la Junta de la Xarxa, també d'aquí de les comarques de Tarragona i de Terres de l'Ebre, que també estan fent coses, saps? També així puc una pinzellada, no?
Perquè sí, d'acord. De fet, la pregunta que jo tenia pensada és bastant genèrica i te permet ampliar per on tu vulguis, perquè és, bàsicament és com es pot integrar respecte al patrimoni natural en el desenvolupament econòmic d'un territori. I en això, en la teua trajectòria, es pot implicar bastants coses. Així que, endavant, no? Endavant.
Bueno, pues com vulguis, o sigui, començo a soltar-la i tal cosa.
Sí. Vale. La pregunta és aquesta, és a dir, perquè és el tema del programa, és el tema del mes que tenim nosaltres. Com podem fer per conservar el patrimoni natural i al mateix temps que això sigui una forma de desenvolupament econòmic? Ja ens has explicat com ho vau fer a Seves, m'has dit que existeixen altres iniciatives. Se trataria de que ens parles una mica de com veus tu quines han de ser les característiques generals que han de tenir aquestes iniciatives i quines experiències més reeixides coneixes del territori de Terres de l'Ebre, de Catalunya o de més enllà, si vols tu parlar com a referents.
Exacte. Bueno, doncs jo apreto el play, que dic jo en broma, i ja veuràs.
Endavant.
Bueno, bon dia. Quan parlem de patrimoni natural, o de natura, de vegades ho hem vist com una visió únicament bucòlica o d'una cosa marginal, llunyana, fins i tot a vegades, no? Que no genera res, o que es conserva sola, o que no aporta absolutament res. I a vegades tenim la percepció de que només aporten limitacions o restriccions, no? De vegades també això s'ha traslladat a la població. Però lluny de tot això, el que és el patrimoni natural és un actiu. I a més és un actiu que per damunt de tots els altres actius no és translocable. Mm-hmm. És a dir, el que tens no s'ho endurà ningú a un altre lloc. Quan parlem d'altres actius que generen activitat econòmica, una indústria, una activitat econòmica determinada, ja sabem que de vegades pues, està aquí o se'n pot anar a un altre indret en funció de les conjuntures internacionals. El paisatge de les Terres de l'Ebre, el delta de l'Ebre, el riu, tota la zona dels espais agroforestals que tenim aquí, no es pot translocar. Ho tenim. L'altra qüestió és si ho percebem com un actiu o simplement ho percebem com un lloc on estem, no? I que no té cap valor. Per tant, és transformar aquesta visió que tenim, no? Respecte a lo que és el nostre territori. Evidentment, hi ha objectius de conservació d'espècies, d'hàbitats, de paisatge, però també d'activitats econòmiques compatibles en aquestes espècies, hàbitats i paisatges. No? I si ho visualitzem d'aquesta manera és quan podem començar a teixir aquestes complicitats. Fins fa poc, el model econòmic, o fins fa pràcticament pocs anys, centrava molt en temes industrials, per exemple. No? Jo, de la zona on soc, precisament, quan nosaltres l'any 1989, que ja fa una pila d'anys d'això, decidim de crear el grup de Natura Freixa, imagineu-vos, 1989, el context, amb la indústria química de Flix, allà al davant, vale? I amb tota, en plena activitat, no? Clar, si nosaltres haguéssim nascut com allò, nuclears no, o indústria química no, haguéssim durat 4 dies, vale? El nostre objectiu no era la confrontació, sinó demostrar que altres coses també són possibles. I d'on agafem aquest model d'altres? De què altres coses també eren possibles, no? Doncs pues agafem el model de països anglosaxons. Al nord d'Europa i al centre d'Europa fa 100 anys, fa un segle que estan en aquesta conjuntura, no? De que els actius naturals generen economia, generen valor i generen producte que està molt més ben considerat per aquesta etiqueta de pertany a una determinada zona o un determinat territori, no? Però això aquí, pues, aleshores, era com una cosa bastant novetosa en la que ningú s'hi fixava. En canvi, siguin altres anàvem, per exemple, a fer viatges o a apreciar a la Toscana, no? A Itàlia, no? O anàvem a veure parcs naturals o navegació fluvial o fer un passeig amb caiac per no sé quin riu de la selva amazònica o de Sud-amèrica, no? Però no havíem fet mai un passeig en piragua per les nostres selves amazòniques, que són els boscos de ribera que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, no? O no havíem valorat ni posat en valor pues, el tema mateix que ara està en boga, la floració, aquests paisatges brutals, no? De camps d'ametllers o d'oliver o de fruiters, no? Que són un atractiu. La floració ja havia sigut sempre. Sembla que fins ara no me n'haguem adonat compte. A d'altres llocs ja feia molt temps que ho tiraran endavant. Això segurament era per aquest model que teníem. És a dir, la indústria ho havia copat tot i aquest model pues, feia que el de més no es visualitzés, encara que ho tingués endavant. Pues nosaltres vam néixer allí, a Flix, no? En aquesta vocació, de demostrar que altres coses eren possibles fixant-nos en aquests models anglosaxons d'implicació social en la gestió dels espais naturals. Vale? És a dir, pensar que no únicament és l'administració la que ha de ser la responsable de gestionar els espais naturals. També hi pot ser la gent i hi pot haver-hi una implicació ciutadana. Penseu que a Anglaterra o a altres països hi ha els grans parcs naturals que gestiona l'administració, però hi ha entitats que gestionen centenars de reserves naturals. I estem parlant d'associacions com l'RCVP, per exemple, o el National Trust, que tenen 1 milió de socis cadascun. Imagineu la potència. Que tenen donacions de gent que, pues, en el seu d'això, també fa donatius. No és el material, sinó que hi ha gent que jubila experta en determinats camps que col·laboren en les ONGs i que són experts en determinats camps que ajuden a la gestió d'aquest patrimoni natural. No? Bueno, aquell model que allí està molt desenvolupat, aquí encara era novetós, aleshores. Encara no s'havia ni parlat ni de custòdia del territori. Aquest concepte del land stewardship que fan servir a d'altres països i que representa aquesta implicació social, no?, de tenir cura, d'acordar, de fer acords fins i tot amb propietaris privats per a que les seves activitats, la seva acció econòmica sigui compatible amb la preservació del territori. No? I en base en aquest model ens vam implicar en un moment en què al cap de 2 anys de néixer nosaltres es crea el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Imagineu, vam ser previs al Departament de Medi Ambient. O sigui, no tenim ni Departament de Medi Ambient, no? Això a vegades quan ho expliques pot semblar que és molt llunyà i no ho està, no? Es crea el Departament de Medi Ambient i amb l'Albert Vilalta al capdavant, i aquest conseller va tindre també, va ser visionari en aquest sentit de que va donar canxa a gent que havia viscut aquests models de gestió d'altres països, no? I a nivell de Catalunya van decidir de fer 2 actuacions pioneres. Una a Torredembarra, vale? A la zona dels Muntanyans, que coneixereu, sí. I una altra a Flix. I a Flix, per quin motiu? Perquè a l'embassament hi havia una zona d'aiguamolls, que és la més extensa de canyissar pràcticament, no? de bona part de Catalunya, i amb uns boscos de ribera impressionants, que fent un maneig, fent una gestió, allò podria ser un focus de biodiversitat important. No? I en aquell moment, la gent del Departament de Medi Ambient, tu podies trucar i parlaves amb el conseller i parlaves amb els CAPs, perquè molt poca gent, se van posar en contacte amb l'Ajuntament de Flix, de l'Ajuntament de Flix, amb nosaltres com a entitat, que havíem nascut fa poc temps, ostres, què podem fer? I va ser molt bo perquè va ser la clau. Ens van donar entrada, que diguéssim, en aquest projecte. I nosaltres érem la seva veu al territori sobre com fer aquelles idees que aquells tècnics, també joves, no?, havien vist que s'estaven aplicant a altres països. Però aquí, com sempre, i per tossuderia, no mos hi vam implicar només puntualment en les accions que es volien fer, restaurar una llacuna, crear una passera que s'endinsés al bo dels canyissars, sinó que ens hi vam implicar molt més. I vam dir, no, però volem un centre d'informació, perquè aquí hi ha una masia que està derrumbada, doncs, home, però sí, la podíeu restaurar, però si això és el pressupost que tenim a Medi Ambient en aquests moments, bueno, doncs se van buscar altres iniciatives, es va buscar la cessió d'aquest edifici, es va crear una escola-taller i allí es va crear un centre d'informació. Imagineu-vos, un centre d'informació que s'inaugura després de tota aquesta restauració, d'aquesta implicació ja social, és a dir, l'escola-taller implica gent jove de la zona, molta gent de les que hi participa, doncs, que no tenia una formació específica o que està en risc d'exclusió social de vegades, no? I que s'implica en una cosa positiva com és la creació d'un centre d'informació d'un espai natural. No? Pues això va ser fantàstic, perquè a partir de tindre aquest centre, no? Pues l'Ajuntament se planteja, ostres, però clar, aquí ara hi hauria d'haver algú perquè donés informació, per veure què és el que podem fer, no? I a partir d'aquest moment i de la contractació d'una persona, ja es crea tota la dinàmica successiva. Ja es crea tota la dinàmica perquè a la que ja hi ha una persona, en pocs recursos encara, però contractada, ja comença a buscar ajuts, subvencions, projectes, i des d'aquell moment estem parlant de que la zona de Cebes pues, ha rebut en aquests anys, estem parlant de milions d'euros en quant a activitat econòmica provinent de projectes, d'ajuts, que abans no s'aprofitaven i que ara, malauradament, encara no s'aprofiten a molts indrets. És a dir, hi ha molts ajuntaments que tenen espais naturals protegits però que encara no demanen projectes als convocatoris d'espais naturals protegits per a dinamitzar-los, per a posar-los en valor. No? Pues en allà vam aconseguir pues, aquests ajuts. Amb l'ajut al seu dia de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya que es va crear, vam bastir un pla de gestió, també clau. És a dir, jo crec que és molt important en qualsevol projecte tindre les idees clares i tindre-les sobre paper. No? És a dir, què és el que aspirem a ser, què és el que volem fer en aquest espai i quines sinergies volem crear. Almenys fer aquest esforç que després s'acomplirà més o menys, però fer aquest esforç, no? I, de fet, va ser el primer pla de gestió, no?, d'un espai no oficial de la Generalitat que es va fer, no? Gràcies a la Fundació Territori i Paisatge. I allí ja vam escriure, no?, que com s'havia de fer la gestió de l'aiguamoll, quines funcions tindria el mas del director, quins projectes hi hauria d'haver, com la reintroducció de la cigonya blanca, com el de la pastura amb cavalls de la Camarga, com el d'intentar crear un producte de...
Vaya.
No? Que el seu dia després es va crear, és a dir, conservant no solament l'espai protegit de l'aiguamoll, sinó també incorporar a la gent del voltant. I això vol dir doncs, els camps de conreu on hi ha olivers centenaris, posar en valor aquell producte. Que lluny de ser una zona afectada, com tenim a vegades aquest concepte, per un espai natural, és al revés, una zona beneficiada pel fet de tindre un espai natural. No?
Pere, Josep, te puc fer dos preguntetes una mica polèmiques, a veure, sobre temes sí. Que s'han discutit bastant. Per exemple, hi ha gent que diu que això de crear espais protegits, parcs naturals o qüestions així, significa que crees una àrea que la selecciones, la separes de la resta, no? I sembla que per a la resta és canxa libre. I aleshores hi ha gent que critica aquesta delimitació, diguem, de territoris protegits i que aboguen més per una concessió més integral de la conservació de la natura. Tu què opines d'això?
Evidentment, el que és la gestió dels espais naturals no s'ha de basar només en illes, no? A Itàlia, per exemple, és curiós perquè tenen allà hi ha una entitat que és el BBF, no? L'entitat aquesta de l'Oso Panda, que també la tenim internacional, no?
Sí.
Però allà està especialitzada en gestió d'espais naturals. Allí gestionen més de 100 espais naturals. Aquí no passa això, eh? L'orientació del BBF d'aquí és una altra, no? Però allà gestionen més de 100 espais naturals protegits, no? Allí els anomenen oasi. Uh-huh. És a dir, bueno, tenen este nom per quin motiu? Clar, jo entenc aquesta visió de que, evidentment, hi ha una concepció global del territori, però suposo que al seu moment el prioritari és salvar, entre cometes, aquells racons, aquells oasis que encara quedaven sense destrucció, ¿vale?, per catalogar-los, però, evidentment, el concepte de conservació ha evolucionat al llarg de tots els anys, no?, i tota la seva història. Abans es dava molt per conservar les espècies, no?, després es va anar per conservar els hàbitats, perquè es veia que sí, clar, si tu volies conservar una espècie però no conservaves l'hàbitat...
Mm-hmm. S'ha quedat...
Conservar els processos, d'acord? ¿Vale? Mm. Els processos és una cosa molt més complexa, ¿vale? És a dir, processos pot incloure, per exemple, per a un au, doncs les seves migracions, no? D'acord? O per a un peix, o per a un mol·lusc de riu, el seu procés vital de reproducció. ¿Vale? És a dir, els mol·luscos, les naides, les petxines de riu, la margaritífera auriculària, aquest tresor que tenim a l'Ebre, no pot viure només perquè el riu estigui més o menys bé en quant a qualitat química de l'aigua, sinó que necessita que les seves larves s'enganxin a les brànquies de peixos que viuen al fons del riu, uh-huh, alguns dels quals són migradors, com era l'esturió. Per tant, si no hi ha aquests peixos que estan al fons del riu, pues difícilment es podrà reproduir aquesta espècie de mol·luscs. És a dir, la natura té unes interrelacions molt complexes. Per tant, s'ha de tindre una visió més holística, que es diu, molt més àmplia, no?, de lo que és la conservació d'una espècie, d'un hàbitat. S'ha d'anar a conservar aquestes relacions que hi ha entre les espècies i els hàbitats. I, evidentment, no n'hi ha prou en conservar els espais naturals petits, ¿vale?, o grans, tipus parcs naturals, sinó que hi ha d'haver un tema de connectivitat, hi ha d'haver un pla de connectivitat perquè les espècies es desplacen d'un indret a un altre, i s'ha de traslladar també que, evidentment, no ha de ser campi qui pugui el territori on realment no hi hagi cap figura de protecció. No. El territori que té una figura de protecció ho és addicionalment, ¿vale?, pel fet de que té uns valors encara més importants. Però igual que tu a casa teua, el territori comú, que és l'escala de pujada del teu edifici, no fas el que vols i no procures que només a casa teua estigui ben endreçada, Pues, evidentment, el que hem de fer és de tindre aquesta visió a nivell de la resta de l'espai. A tot arreu no es pot fer el que es vulgui i no hi cap tot, entre comentes, no? Aquesta és la meva visió.
D'acord. La segona pregunteta. Aquí al programa va estar gent de la Terra Alta que es van mostrar molt en contra de com s'està portant endavant el tema dels molins eòlics. Ells tenen un projecte de desenvolupament del territori lligat, per exemple, als vins, produïts en un ambient ecològicament, diguem-ne, un tant allunyat de qüestions industrials, i esta imatge del món de molins va una mica en contra d'això, i a més d'anar en contra d'això és que no els han tingut en compte com a territori per a planificar, diguem-ne, com voldrien que fos això. Com ho veus tu tot aquest tema?
Bé, és lògic per què? Perquè aquesta reacció, perquè evidentment no hi ha hagut un model de desenvolupament global a nivell de Catalunya. No hi ha aquesta percepció global de Catalunya. I sembla ser que tot sigui pues, per resoldre els problemes de les grans metròpolis que necessiten una gran quantitat d'energia, no? I per tant buscar-la on s'ha de generar, vale? Independentment d'aquesta percepció de que el model econòmic ha canviat i que el nostre model a nivell de distribució de la població també ha de ser un altre. És a dir, això de focalitzar les activitats econòmiques a grans nuclis urbans al final és un pes que es mossega la cua perquè no paren de generar més i més necessitats que no es poden arribar a satisfer mai. Per tant, el model energètic ha de tindre en compte això. Primer que tot, centres de producció propers i ajustat a les necessitats de cada una de les demandes, no? I després, això, que en grans ciutats doncs, s'implementin també totes aquestes energies renovables que no únicament han de ser ubicades allà on hi hagi menys presència humana perquè hi ha menys contestació social, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. Perquè resulta que hi haurà menys protestes. No. Si no, acabarem trinxant tot el territori. Per tant, no es tracta d'això. Se tracta de fer una mica de pensament racional. Evidentment que s'han de col·locar aquestes energies renovables i ara és imperiós i el debat pues, que estem tenint aquests dies encara ho serà més, però no és vàlid tot a tot arreu, ni molt menys. I anar per ser això, per centres d'energia, això, productors més d'energia distribuïda, de llocs més propers, de no tanta dimensió i d'aprofitament dels espais que puguin haver-hi. No? Es parla dels sostres, de polígons, etcètera, etcètera. No n'hi hauria prou, diuen en això, vale, però en altres qüestions suplementàries segur que hi són. La cobertura de determinades infraestructures. No? En molts països s'estan posant imaginació en cobertura, per exemple, de canals de rec, no? Amb plaques solars, no? Perquè, d'una banda, evites l'evapotranspiració, que cada vegada serà més forta amb aquest augment de les temperatures, no? I, d'altra banda, generes energia elèctrica. No? Bueno, són solucions imaginatives que no han de passar necessàriament per destruir més territori, no? Transformar, per exemple, zones agràries en camps solars fotovoltaics, això és en congruència, no? O sigui, no cal destruir per a construir, no? I per a aportar a aquestes necessitats, que també les haurem d'anar ajustant.
Perfecte. Per acabar l'entrevista, jo, bueno, volia que em donessis una resposta que suposo que serà contundent, que diuen que quan neix un moviment social, com és l'ecologista, el de conservació de la natura, com li vulguem dir, sempre neix també un contramoviment. Hi ha gent que s'hi oposa i llança arguments com, per exemple, l'acusació de que se privilegia la natura sobre les persones i que primer han de tindre les persones una manera de viure, i si la manera de viure consisteix en utilitzar la natura de determinada manera, doncs què li anem a fer? Clar, la teua experiència, per això et dic que suposo que és una resposta contundent, és precisament, és interessant perquè mostra com se pot fer conservació de la natura i desenvolupament econòmic. Aleshores, voldríem que sintetitzessis tot el que ens han explicat en una resposta contundent a aquest argument que diuen.
Primer que tot, això de dissociar les persones de la natura, això és de fa dos segles, no del segle passat, de fa dos segles. Naltres, i més en la pandèmia, s'ha visualitzat més que mai que formen part d'això. No podem viure al marge de. És a dir, no és la natura i nosaltres. No, no, no. És a dir, al revés. O sigui, nosaltres formem part i en rebem les conseqüències. I en un vincle molt important que cada vegada s'està posant més de damunt de la taula, que és salut i natura. Vale? Mm. Si no tenim una natura sana, no tindrem salut, les persones. Estem parlant d'això, també. Mm-hmm. Si no tenim uns ecosistemes sans, no podrem viure en salut, les persones. Per tant, primer que tot ens interessa viure en salut, doncs procurem que els nostres ecosistemes estiguin en condicions. Perquè això vol dir evitar pandèmies, anant a lo més gros, però a lo més proper, evitar que la qualitat de l'aigua, de l'aire, etcètera, doncs ens perjudiqui. Perquè bueno, podem tindre la feina més ben pagada, però si no tenim salut al nostre entorn, que és on vivim, ho tenim bastant, bastant malament. Han posat l'exemple això de l'experiència que vam tindre allí a la reserva de Cebes. No? Clar, jo hi he estat pues, això fins a l'any 2020, no? I vaig començar sol, no? com he dit. Ara hi ha un equip de 8 persones treballant, vale? Que s'ampliarà segur i que desitjo que vaig tirar endavant i que creixi, perquè molts també dels fons aquests europeus famosos dels Next Generation, de reconstrucció, vale? Quan parlen de Next Generation no és de Actual Generation. És a dir, no és que ens hagin de resoldre el problema actual, no? De dir, bueno, pues venga, repartim-nos els diners en altres i després els que vinguin ja s'apanyaran. No, no, de fer un canvi de model perquè generen altres activitats econòmiques, no? I tot el vinculat amb patrimoni natural n'és una, no? Per tant, aquesta activitat econòmica, en el cas d'allà, que diem que volíem fer una acció demostrativa, s'ha demostrat al llarg dels anys. S'està demostrant en altres entitats a nivell de Catalunya. Des de la Xarxa per la Conservació de la Natura apleguem a més de 170 entitats. No? Mm-hmm. 170 entitats a Catalunya que generen centenars de llocs de treball. Val? I que, per tant, això vol dir un potencial enorme, no? d'aquesta conservació de la biodiversitat dels espais naturals en temes de recerca, educació, productes agraris vinculats a conservació d'espais naturals. Per tant, tot el tema de la custòdia del territori genera activitat econòmica. Nosaltres ho hem demostrat, ho vam demostrar i es continuarà demostrant en l'experiència d'aquí de la Reserva de Cebes i en l'experiència doncs, d'altres entitats més petites. Ara, des de l'AUBE, doncs, també ho estem fent, però a Catalunya n'hi ha d'altres. Hi ha Terres de l'Ebre, està Graelsia, per exemple, que fa una feina extraordinària, també està Seo Verlife. També tenim a GPEC, que també tenen un bon grapat de gent treballant en projectes, a banda de la seva activitat que puguin tindre de reivindicativa, hi ha una part de projectes i d'educació molt important que tenen aquestes entitats. No? I a la resta de Catalunya tenim, per exemple, l'associació Trenca a Lleida, a Comarques de Lleida, que fa una feina extraordinària, recuperació d'oliveres autòctones, de creació d'oli de qualitat, l'oli salvatge que fan, per exemple, a la zona de Bovera, no? O l'associació Emis, que estan a Riudarenes, a la zona de Girona, que tenen un obrador, que fan melmelades, que fan productes dels camps de conreu en acords en els pagesos, que tenen un restaurant, també, gestionat també per un cuiner de renom. És a dir, generen economia al seu voltant. I per què hi va la gent a aquests llocs? I per què valora la gent això? Doncs perquè cada vegada la gent té més clar que cuidar el nostre entorn és cuidar de nosaltres mateixos. No hi ha aquesta dicotomia. Aquest argument és de fa dos segles, no? del segle passat. Això de que o la natura o nosaltres, no. Sense natura, nosaltres no hi serem.
Molt bé, Juan Carlos.
Jo és que fa rato que l'estic pegant voltes a una pregunta en tot el que has dit. No fa molts dies sentia que fins al 2017, bé, ara ha vingut la pandèmia, això ho ha trencat, no sé com dir-ho, el turisme per a veure balenes havia aconseguit generar més beneficis que la caça de balenes pròpiament. La cosa és que aquesta informació és el que ve a continuació, que és de dir,
no només hauria de ser també lo de guardar el patrimoni natural, sinó també una mica fer-nos tots conscients que hem de consumir d'una altra manera, per a precisament no haver d'explotar aquests espais que encara queden, que podem mantindre, o posar-nos a mantenir altres espais naturals.
Exacte. És a dir, és el que diem. Per exemple, jo, el paisatge de la Ribera d'Ebre, que és el que més proper tinc i que més coneixo, és un paisatge extraordinari, és brutal. Bueno, doncs hi ha un camí per recórrer, per exemple, en la integració de l'espai agroforestal en el que és l'espai pròpiament natural, no? En diversos aspectes, no? D'una banda, en l'ús de menys quantitat de productes químics i, per tant, de que realment el producte final hagi costat més barat al productor, vale? D'acord? I es vengui al consumidor en menys impacte, vale? Això és possible utilitzant, pues, això, control de plagues biològics, no? En aquest cas, per exemple, no? Si tu tens una franja de ribera ben conservada i tens ocells insectívors, el teu camp de fruiteràs té menys plagues. Si tens molts ratpenats, el teu camp de fruiters té moltes menys plagues i molta menys afectació. I això està demostrat. Vale? És simplement posar-ho en valor. Aquí hi ha un concepte que en molts altres països fa molts anys que també el tenen clar, també, per dar un poc sortir recursos per a fer aquest canvi, no? Que és el de pagament per serveis ambientals. Vale? Quant val un bosc? Quant val un aiguamoll? Vale? Si jo digués que l'aiguamoll de la Reserva Natural de Cebes depura al dia, de forma natural, la mateixa quantitat d'aigua que es depura al Prat de Llobregat, això és així?
Sí, sí.
Quant costa mantenir la depuradora del Prat de Llobregat?
Molt.
Doncs, bueno, pues, busquem els d'això. El que passa és que és fer un canvi de mentalitat gran en això. És a dir, és posar en valor el que tenim. Quant val que no es produeixin incendis com el que vam tindre aquí a la Ribera d'Ebre fa 2 anys? Quant val? Quant va valdre extingir-lo? Pues ens van aportar unes xifres que aproximadament el cost global de l'extinció més després del que va venir és uns 12.000 euros per hectàrea. 4.000 hectàrees. Quan es va destinar o quan es destinava per mantenir aquell espai agroforestal gestionat per evitar prevenció, per evitar que hi haguessin incendis? Zero.
Zero.
Només si haguessis destinat, per dir alguna cosa, 1.000 euros per hectàrea, que ja són diners, no?, que n'haguessis evitat pagar-ne 12.000 de cop i volta. Però hem de fer aquest canvi de mentalitat. És a dir, les coses tenen un cost, encara que sembla que d'això. O quant val que tu tinguis una zona de bosc de ribera o de canals i galatxos ben conservada quan hi ha una inundació? Quin efecte de prevenció de les inundacions se fa? Quants danys provocaria aigües avall si allò no existís i hi hagués una escullera recta d'un costat a l'altre? Quant t'evita? Per això que molta gent, i a nivell econòmic, ho tenen interioritzat, els grans economistes o matemàtics, això ho tenen interioritzat, el cost d'oportunitat de les coses, a vegades no apliquem en la natura i tampoc apliquem en la natura això del pagament per serveis ambientals que a d'altres indrets ja ho tenen, claríssim. És a dir, no. Nosaltres conservem això i li destinem aquests diners perquè ens està fent aquesta funció. Si no hi és, tindrem les conseqüències i ens ho pagarem, haurem de pagar d'una altra manera.
Sí, sí.
Pues, com ja estem arribant a l'hora, si vols dir alguna coseta per finalitzar, Pere Josep?
Bueno, primer això, posar en valor la feina extraordinària que fan totes les entitats, no? Des de la Xarxa per la Conservació de la Natura estem fent una feina important per donar-los suport, no? Aquí cal que l'administració pues, aporti els recursos, les vies perquè es pugui produir aquesta transformació. Aquí hem dit algunes coses que tothom més o menys es pot trobar aquí més que menys lògiques, no? Però que al final, al darrere, hi ha aquest canvi de mentalitat. I d'una banda, això vol dir que l'administració destini recursos per fer aquest canvi de model, però també que les persones, cadascú des de la nostra actitud, diguéssim, ostres, és veritat. Potser, sí, en lloc de destinar aquests diners en això o ho destinéssim en un altre, previndríem, no? Faríem gestió preventiva i viuríem millor, més tranquils, més segurs, més sants, no? I a més, havent gastat menys diners per després intentar reparar el que la nostra inconsciència o desídia ha fet que s'anés degradant. Per tant, demanar això a tothom, que tingui aquesta visió de les entitats conservacionistes, que els donin suport i que s'impliquin en aquests processos cadascú des de les seves poblacions per a fer aquest canvi de model necessari. Tothom ho va dir quan va vindre la pandèmia. És el moment de repensar-nos. A veure si ens repensem de veritat i fem possible aquesta visió nova que ens aporti aquesta salut i natura.
Pues moltíssimes gràcies, Pere Josep. Ha estat molt interessant.
Molt.
Seguim en contacte.
Moltíssimes gràcies a Valtes per convidar-me i a disposar en el que cregueu oportú. Bon dia.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Espero que us hagi agradat aquesta entrevista, l'hem trobat molt interessant, l'equip de Xarxa Ebre, una entrevista per a Joan Jiménez, director fins al 2020 de la Reserva de Cebes del Meandre de Flix, i ara mateix que està potenciant aquesta associació l'AUBE, i sobretot interessant aquest punt de vista una mica entre l'utilitari, o trobant el pont entre l'utilitarisme i la preservació dels espais naturals. Que és un enfocament molt interessant que probablement explorarem en propers programes de Xarxa Ebre. Ara canviem, anem a una mica de música, comencem amb Montse Castellà i És un miracle, és una cançó del 2011 i parla d'això, de la nostra terra.
D'aigua de mar salada, escuma platejats. Fan pessigolles a l'horitzó. El sol i adeu sortint aquests moments. I escampa de roig tota la façana dels ports. Paisatge on després d'un turó sempre en ve un altre, trobar-se amb la plana que travessa l'Ebre és com un miracle, és com un miracle.
Una cançó més, en este cas una banda sud-americana, parlen d'això, de la naturalesa, de la natura, dels espais naturals, del que hem de preservar per a nosaltres i per a les futures generacions, perquè, com ha dit el nostre entrevistat, Pere Josep Jiménez, estem lligats, som natura.
Naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Tu mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No hay duda.
naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz. Comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No, no hay duda. No, no hay duda. No, no hay duda. Oh, 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 oh. Only way. Love is the only answer, my brother. No matter what the time or the weather, yeah. No matter what the time or the weather,
nature embraces it all. One world, every man has its own plan.
No matter what the time or the weather,
your universe, my universe,
we get together. No matter what the time or the weather, yeah, love is the only answer, my brother. La naturaleza te habla. No hay que descifrar.
Bang 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 diddly daddy dang. Hey bang 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 diddly daddy dang.
No matter what the time or the weather,
that's the way it is, my brother.
Love is the only way.
Fins aquí avui amb esta interessantíssima entrevista a Pere Josep Jiménez, director fins fa un any i ara un dels potenciadors o un dels que, com diu ell, han embolicat per a aquesta associació que han anomenat l'AUBE, com l'Arbre de Ribera. Ens ha agradat molt i ens dona una mica el pont o el punt per a el proper programa, que serà el de debat de Xarxa Ebre. Ens agradaria molt comptar amb vosaltres a directe.xarxaebre.net, senzillament, i doneu-vos una volta per ser a sebre.net per a veure senzillament els continguts que tenim allí posats, compartits, i recordeu que estem també a les xarxes, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. I res més, simplement us deixem amb això també, abans que marxéssim. Recordeu que tenim un telèfon, el 698-39-30-63, amb Telegram i amb WhatsApp, on també ens podeu contactar. Vinga, continuarem fent xarxa, o provant-ho.
Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. A aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.